Escoltes Sa Pobla Ràdio, el 107.1 de la freqüència modulada.
Sabies que Sa Pobla ha un servei de recollida de residus voluminosos totalment gratuït? Abans de deixar-los al carrer, telefona al 971 52 30 07 i no te la juguis. Qui estima Sa Pobla no l'embruta. Onze i sis minuts, tal i com vos havíem anunciat avui la nostra convidada, la regidora de l'Ajuntament de Sa Pobla, de PSI, PSOE i també consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, bon dia.
Hola, bon dia, què
tal? Benvinguda.
Gràcies.
Te passarà l'actualitat, a més ens va superbé que siguis aquí després d'aquests intensos dies al Parlament, perquè també podran xerrar una mica d'aquest debat de política al Parlament de les Illes Balears, però començarem per temes que toquen de prop a Sa Pobla, com és el projecte de llei agrària. De fet, es va tractar la sessió parlamentària de la setmana passada, si no vaig errada, superant les esmenes a la totalitat que s'hi havien presentat per ara. Per tant, continuar la tramitació parlamentària en ponència i en comissió, després tornarà pel debat, el ple i una votació final. Pens que això és el tràmit, tu m'ho corregiràs si no és així. A nivell local, tal i com vam manifestat, és una llei rebutjada pel PI, en govern local en coalició amb independents, i també el Partit Popular s'hi ha manifestat en contra. En dos, creuen que s'ha fet d'esquena al sector. Volia demanar-te quina és l'opinió del PSI, PSOE, sobretot Poble, perquè estàs al costat més de la realitat del pagès de Sa Pobla, l'opinió que en puguin tenir, i volia demanar-te de fet si heu pogut xerrar amb pagesos que n'estan afectats.
Bueno, a veure, jo primer de tot vull dir que la llei agrària, aquesta llei que s'ha fet pensant en el sector, o sigui, quan se diu que no se té en compte el sector, és tot el contrari, és una llei per posar el sector agrari en el seu lloc i fer-lo més estratègic del que és a nivell de les Illes Balears. Sa Pobla, que és un poble agrari, que jo sempre he defensat que s'ha de conservar aquesta agricultura, que són les nostres arrels, i de fet jo ven de família pagesa i comprem perfectament la realitat dels pagesos i precisament conec també com ha fet aquesta llei en els pagesos a partir d'ara. No? El que sí que també he de dir que ara està en tràmit, com tu bé has dit, en el Parlament, ha superat les amenaces de totalitat, que voldria dir retirar tot el projecte, i en canvi el projecte segueix dins el Parlament amb un tràmit d'esmenes que s'hi poden anar fent modificacions arrel de les propostes que han fet els diferents partits, i per tant també s'obre un espai de negociació entre els diferents partits que se pot millorar aquest projecte de llei si hi ha algun tema que se pot millorar. Evidentment a Sa Pobla hi ha un tema que afecta important, que són les tàbats, les zones del valor agrari que fan que limita la construcció en els sols que no són dels pagès, no? Una mica ens idea de protegir el sol dels pagesos, o que el sol sigui el sol agrari sigui pels pagesos i no per fer especulació, per fer-hi cases, per fer-hi un tema immobiliari. Jo crec que això és el tema més delicat que ha fet a Sa Pobla. Entenc la posició d'espí, del PP, el que passa que hem de respectar ara i hem d'entendre que hi ha un període per treballar-ho dins el Parlament. Però sí que també no entenc aquesta demagogia que fa algun partit, sobretot el Partit Popular, que ve a destrossar la llei, que la llei no fa res bo pels pagesos, menteix sobretot quan fa determinades afirmacions a l'hora de que la llei és un desastre. No, és veritat, la llei no és un desastre, pretén precisament protegir l'agricultura, la pobla, i que el sol agrari la pobla sigui per conrear. No? Es veurà, però, que dins el tràmit del Parlament, en aquest tràmit d'esmenes i negociació, algun canvi pot sofrir que pugui millorar algun d'aquests aspectes.
Sempre, per tant, hi ha aspectes que es poden modificar perquè encara ens trobem dins una fase prèvia en aquesta aprovació definitiva. Una altra qüestió que es va tractar aquesta, a través d'una moció del Partit Popular en el Pla Municipal i que també té a veure amb els pagesos és aquestes ajudes al Pla del Desenvolupament Rural als agricultors. Tot i perquè precisament el Partit Popular t'ha retret de forma personal que t'estinguessis en el Pla en aquesta moció que duen en relació al pagament en aquestes ajudes. La porta veu, Marga Serra va declarar que és incomprensible pels seus interessos partidistes que no surti en defensa dels pagesos poblers. Ho cit textualment. Ara que te tenim aquí, volia que poguessis explicar en quin sentit et vares estenir al Pla i també què ens pot dir sobre aquestes ajudes.
Bueno, mira, precisament també puc aportar més informació que el que pugui aportar en Margarida Serres, portaveu del Partit Popular. Però el primer que tot dir és que el Partit Popular, i massa greu de fer aquestes denúncies, no fa demagògia amb aquest tema, i a més el que va afirmar és que s'aturaven els pagaments, i no és això, tot, no és aquest tema. Precisament per poder agilitzar els expedients i el pagament, perquè hi ha una multitud de demandes amb aquest Pla de Desenvolupament Rural, en aquest nou pla aprovat pel govern, hi ha moltíssim d'expedient. El que fa la Conselleria d'Agricultura és, en vez de tenir tot l'any obert el període per presentar les sol·licituds, els acota a un temps. Però basta recordar com funcionen totes les subvencions. Tenen un període convocatori, un termini per presentar expedient, després l'administració valora, resol i paga. I això és el que se farà. No s'atura cap expedient, al contrari, se fa una solució administrativa per agilitar, precisament perquè com que hi ha tanta avalanxa d'expedients, la conselleria té un retras o té unes dificultats per gestionar amb agilitat o més agilitat de la que li agradaria, i per tant el que fa és un tema administratiu. Però d'això el Partit Popular fa una demagogia falsa, que jo me sap greu, perquè estan ganant en els pagesos, estan ganant en els ciutadans, i quan du una moció d'aquest calat en el Pla, que pretén mentir d'alguna forma, nosaltres no podem votar a favor. Evidentment, mos estenim perquè també defensam els pagesos i fem feina en aquest sentit, però no mos hi trobaran amb aquest tipus de joc brut, que jo vull dir així, o de demagogia que vol fer el Partit Popular. A més, també he de dir, en tota aquesta legislatura el Partit Popular no devia fer de la poble, no devia fer cap proposta positiva per a la poble. Sí que fan mocions per criticar o fer demagògia en propostes del govern o polítiques del govern, però no els devia fer cap proposició ni cap proposta positiva per a la poble, per als pagesos, en cap tema.
El mes de setembre és un mes d'inici de temporades, d'inici del curs polític, però també del curs escolar, i clar, és inevitable a la poble parlar de l'escolarització i de la disponibilitat de places, centres educatius. Com està aquest tema? Hi ha alguna novetat?
Bueno, jo dues coses en relació amb aquest tema. Vull posar en valor el que ha fet la Conselleria d'Educació aquesta legislatura, que ha invertit més de 400.000 euros en les diferents escoles de la poble, en reformes que necessitaven i històriques, no? De que no s'arreglaven, com puguin ser goteres en alguna escola, canviar persianes a Vialfàs, etc. No? Jo vull posar això en valor, que és una passa important i que fa que millorin els nostres centres el manco ajuda a mantenir-los. I després, en relació a un tema important, no? de trobar un solar, perquè la poble té una escolarització, una demanda d'escolarització creixent, alta i creixent, i que ja implica en alguns col·legis haver de desdoblar línies, perquè mentre no hi hagi una nova escola ens hem d'arreglar les que tenim. L'Ajuntament de la Pobla està fent feina per trobar un solar. Han sortit notícies en relació a això. Hi ha unes tres ofertes sense instrumentar en un procediment de concurs, però sí que se coneixen tres possibles solars o possibles ofertes. El que ara falta és instrumentar el procediment i el concurs adequat per fer-se millor, per triar la millor opció, no només en preu, sinó també en viabilitat urbanística, en temes de mobilitat, no? La zona, quina és la millor zona, o sigui, s'han de prendre una sèrie de decisions en relació a aquest solar, perquè això una escola, com bé saben tots, acaba, quan està construïda ja queda feta, marques futur de les famílies, en el sentit de on podem escolaritzar aquests fills. Per tant, és una decisió important i l'Ajuntament està fent aquestes passes, però, com vaig dir la darrera vegada, cada vegada estem més a prop de tenir aquest solar i posar-lo a disposició de la conselleria, que és el que necessitem, perquè llavors la conselleria planifiqui la infraestructura a la poble.
Sou partidaris de fer-ho a través d'un concurs?
Bueno, jo crec que s'ha de donar les màximes garanties, s'ha de triar el procediment que doni les màximes garanties de que se tria el millor solar. Jo inclús, tenint un Consell Escolar Municipal, plantejaria aquesta decisió, el manco que la conegués, perquè, com diguem, on se situï l'escola, no només el que pugui costar el solar o la dotació de serveis, sinó també on se situa el tema d'accessos i mobilitat. Recordem que llavors hi ha problemes quan els pares han d'acompanyar els nins. Tot sí. això són decisions que s'han de prendre perquè són decisions que afecten molt de temps, no? En el futur del poble. Per tant, jo sí que crec que un concurs seria l'ideal, on s'han de posar tots aquests paràmetres, i també que el Consell Escolar Municipal d'alguna forma hi participi i doni la seva veu en aquesta decisió tan important pel poble.
Mm. El mes passat es van poder inaugurar les obres de reconstrucció de desperfectes del torrent de Sant Miquel a Sa Pobla, unes obres en què el govern hi va destinar 180.000 euros. Te volia demanar si, com a poblera i com a regidora de l'Ajuntament de Sa Pobla, quant inversions rebudes a Sa Pobla per part del govern autonòmic estàs satisfeta?
Bueno, sí, això ho hi posava en valor, perquè si comparam respecte a la legislatura anterior, si miram tot el que ha fet el govern i tot el que ha fet el Consell Insular, per Sa Pobla hi ha una quantitat de subvencions que ha permès fer una quantitat de projectes a Sa Pobla importants. A més, partint que Sa Pobla té dificultats econòmiques per investir, per tirar endavant d'inversions, sí que en les ajudes que ha rebut ha pogut fer projectes importants. No? Per exemple, s'ha invertit des del Consell Insular en instal·lacions esportives, han pogut fer temes d'eficiència energètica, tema de millorar en cas pavelló que està previst, o millorar vestuaris del camp de futbol. Eren inversions o necessitats reclamades històricament que ara ja tindran una solució. També, com he dit, s'havia invertit en escoles, en torrents també s'hi ha fet feina, que feia molt d'any que no s'hi feia feina, tant en neteja com en aquesta obra que hem comentat en el torrent de Sant Miquel, etc. Per tant, jo vull posar en valor i destac que ha estat una legislatura on les institucions autonòmiques i insulars han pensat en els pobles i Sa Pobla se n'ha pogut veure beneficiada.
Mm-hmm. Inici també del curs polític, mesos que seran preelectorals, per tant hi haurà moviment en l'àmbit polític. Pel PSI, PSOE, a nivell local, quins són els vostres reptes?
Bueno, nostres reptes és d'alguna forma donar a conèixer més, no? D'alguna forma ampliar més la base del Partit Socialista, i sobretot el que jo crec que defensa, no? El Partit Socialista, tant aquí com a nivell insular autonòmic, ha demostrat que és un partit que sap governar, que sap fer feina, que fa feina en seny, amb humilitat, en sinceritat, no fa aquesta demagogia que fan algun partit, sinó que a més es fa feina rigorosa i sèria, i això és el que jo m'agradaria que els poblers coneguessin i confiessin en un Partit Socialista que pot defensar beníssim i amb força els interessos dels poblers, i això és la feina que farem el que queda, no?, de la legislatura, a fi de poder ampliar base, i evidentment ens agradaria, com no, tenir més representació a l'Ajuntament, perquè crec que som un partit serio que defensa bé els interessos dels poblers.
Mm-hmm. Això a nivell partit i a nivell tasques, coses que pensava que s'haurien de poder fer prioritaris per aquests darrers mesos?
Bueno, jo crec que la de les coses és un tema prioritari. Després tenim el tema de que hem de solucionar amb el govern de Sir Balears la depuradora, que estan perjudicant-se el Bufera, i per fer això han de fer un conveni amb Babaco, i hem de també projectar una desnitrificadora que ens demana el govern balear. Per tant, aquests són temes així d'envergadura. També vull posar en valor que no ho he dit abans, però que aviat veurem un projecte finalitzat, que és l'electrificació del tren, que era una demanda pels poblers, està a punt de que se pugui ja fer obrir, no?, l'electrificació de qualque manera. I després també jo crec que hem de projectar una mica el futur, no?, de Sa Pobla. En aquest sentit, jo crec que ho he comentat alguna vegada, Sa Pobla necessita, no?, perquè també no ha tingut els recursos adequats o suficients, tot un pla de manteniment, de millorar les xarxes d'aigua, tant de clavegram, aigua neta. Jo crec que això sí que s'ha de planificar i s'ha de deixar planificat, i també la solució de cercar-hi recursos per això, no? A mesura que generam o bé superàvits o bé poden aconseguir subvencions. També en aquesta legislatura se n'han dedicat de subvenció que han hagut d'esconseguir insular en aquest tema, d'eficiència energètica o millorar xarxa d'aigua, però que queda molt per fer. Per tant, crec que l'assignatura pendent de Sa Pobla, que aquesta legislatura no s'ha pogut assumir d'una forma més, bueno, amb més quantitat de recursos, perquè estem, com estem les finances, no?, estem en una situació complicada, crec que és important fer-hi un esforç, no?, tant de planificar com de trobar recursos, no?, que quedi fet, no?, aquest camí, i això és important que hi fessin feina. I després hi ha el tema també que està damunt la taula i que ho hem comentat, que el Consell Insular està fent feina de forma sèria i que millorarà també les finances de l'Ajuntament, és firmar un conveni amb el Consell Insular per pagar les expropiacions de la ronda, que són una...
Bueno, un tema pendent.
Per la Pobla, per les finances és una pedra, no?, i per tant també s'ha de solucionar.
Nens, si tot pot deixar-se tancat de cara a aquests pròxims mesos. Una altra qüestió que preocupa sempre als ciutadans són els imposts. La setmana passada llegíem a la premsa que el Partit Popular ha registrat una proposició de llei per fer una baixada d'impostos que consideren necessària necessària i va presentar al registre del Parlament una proposta per tal de fer una baixada d'impostos de 195 milions d'euros que l'administració deixaria de recaptar. Tal i com tu coneixes el compte de la comunitat autònoma, què en penses sobre la viabilitat d'aquesta proposta?
Bueno, jo com hi deia un company en el Parlament, quan comença el període electoral, el PP fa anuncis de baixades, fiscals, no? De baixada d'impostos. La veritat és que és una proposta molt poc creïble. Si el Partit Popular i el senyor Company fes comptes governar i estigués governant, no? O ja estigués, diguem, guanyant sense les eleccions i hagués d'aplicar aquesta baixada, no la podria aplicar. Per tant, és una proposta totalment demagògica, molt electoralista i que no pretén, no realista, no? Per tant, jo la primera crítica és aquesta. Aquests 195 milions, que realment són 250, perquè si també i tenim en compte que fa una baixada d'impost turístic de desdoblar la tarifa, si afegim aquesta quantitat són 250 milions, si això ho aplicam en el pressupost, això vol dir retallar directament 250 milions en serveis públics, en polítiques d'educació, sanitat, serveis socials, infraestructures. Per tant, el primer que han de fer és explicar què farien amb aquesta baixada d'impostos. Els impostos són precisament per poder donar millors serveis. Jo crec que aquesta legislatura s'ha invertit moltíssim en totes aquestes àrees. Per exemple, hi ha 1.200 professors més, això és bo de dir, però això són molts, està molt bé a les escoles, hi ha 1.000 professionals més a la sanitat, s'ha fet molta feina amb infraestructures, en totes les àrees socials, en vivenda, que aquí també s'ha posat un dels problemes, que ja se va fer feina a l'anterior legislatura, però se va deixar de fer. Vull dir que hi ha tanta feina per fer, tantes necessitats, que, i que encara queda molt per millorar, que aquesta baixada d'impostos no només és que no podria fer tot això, sinó és que a més baixaria els serveis i les polítiques públiques. Per tant, quan el Partit Popular presenta una proposició d'aquest tipus, ha de dir on baixaria els serveis públics o les polítiques públiques. I després el que sí té bo, té una cosa bona aquesta proposició, i és que manté l'impost turístic. I per tant, quan el Partit Popular dubta si ha de mantenir l'impost turístic o no, com que el manté amb aquesta proposició de llei, perquè sí que modifica aspectes, però el manté, crec que sí, això sí que és bo, i per tant ajuda en aquesta idea que tenim de que l'impost està totalment acceptat i que ha vengut per quedar-se. Si l'impost turístic no s'hagués llevat l'any 2002 o 3, quan va venir en Mates, s'haurien recaptat de llavors 1.000 milions d'euros a la nostra comunitat autònoma, i això s'hauria invertit en molt de projectes que haurien revertit clarament en la nostra societat, en el nostre medi ambient, i que per tant els hem deixat de perdre. I és un impost que paguen els turistes, no ho oblidem, no ho paguen els residents, no és més pressió fiscal en els nostres residents, sinó que són els turistes que se solidaritzen amb el turisme, amb els residents d'aquí, no? I per tant crec que és una bona contribució que fa el turisme a la societat balear, i bueno, per fi el Partit Popular amb aquesta proposició de llei ha demostrat que hi creu.
Ara, si vols, comentem els anuncis fets en el debat de política general per la presidenta Francina Armengol. Va començar parlant d'educació i formació. El govern invertirà l'any que ve 1.000 milions d'euros.
Bueno, això és un plantejament de legislatura, que també és consell escolar, és una reclamació, o sigui, tota la comunitat educativa de qualque manera va demanar un esforç important en educació en aquesta legislatura, a més no cal recordar que va passar la legislatura anterior, i això s'ha anat fent any rere any. En tres pressupostos ja hem augmentat un 20% el pressupost d'educació, i això s'ha vist, o s'ha vist en el que deia abans, no? Més professorat i també reformes en les escoles o més escoles noves, i ens intentarem acostar els 1.000 milions en el que és educació. Després, si afegim la part de formació que se gestiona per la Conselleria de Treball, que és formació ocupacional, els 1.000 milions estan més que assegurats. Encara no han fet, no han tancat el pressupost, no han fet el repartiment, diguem, entre conselleries, però sí que per el govern és una prioritat, com ha estat tota la legislatura, invertir en educació, i per tant mos apuntant cap a uns 1.000 milions. Jo no us puc assegurar en aquest moment si seran exactament 1.000 només en educació o en educació i formació, però que fem un esforç com han fet tota la legislatura.
Després, a partir del gener del 2019, pàrquings gratuïts a Son Espases, que és el que tenim nosaltres a prop, però també Can Misses.
Sí, bueno, això és una, també era una proposta, ja que anaven els programes electorals del partit d'Esquerres, i que, evidentment, com bé sabeu, el pàrquing de, o si no ho sabeu, ho explic, el pàrquing de Son Espases i de Can Misses estan en una concessionària, perquè això va ser la fórmula que se va decidir en el seu moment. Són fórmules de gestió més complicades, perquè l'administració no té tot el control de la infraestructura, i per tant ha costat, no? D'aquesta legislatura s'han fet passes per fer sparkings gratuïts, però sí, a la fi poden dir que ja en el 2019 hi haurà sparkings gratuïts, perquè a més ja va haver una proposició de llei en el Parlament fa també la setmana passada que ja habilita perquè això sigui així, i els expedients s'estan muntant o s'està treballant en els concessionaris perquè això sigui així. Jo crec que és una bona notícia perquè la gent podrà, bueno, tothom sap, no? Anar al metge no saps estem que estaràs, o anar a veure visitar un malalt, doncs vas amb una certa tranquil·litat i tens un aparcament gratuït. No? És una manera també d'acostar o de fer més universal o més accessible la sanitat. Mm. Que això també és un tema que entreveu molt aquesta legislatura i, bueno, podem recordar, no? Es llevar el cost de les targetes sanitàries, obrir les hores baixes, permetre que tothom tingui targeta sanitària, que no se discriminés a ningú, també inversió, com he dit abans, més de 1.000 professionals de la sanitat, oposicions a la sanitat, que això també ajuda a estabilitzar i donar més qualitat a l'ocupació del servei de salut, etcètera. No? Bueno, arribaríeu a rir en temes que poden dir, perquè precisament, no, en el debat de política general d'aquest dia s'ha vist, no, que s'ha pogut fer un balanç ja de 3 anys i crec que hi ha un munt de feina feta, una molt bona feina, molta feina feta, sobretot, i poden posar moltíssim d'exemple. I evidentment també queda molt per fer, també ho hem de dir.
Ara que aquests tres temes relacionats amb sanitat, també se va anunciar l'eliminació del copagament pels jubilats. Ho assumirà el govern a partir de l'any que ve, independentment, està anunciat a nivell de govern central, però independentment de quan sigui la data que es faci a nivell nacional, a partir de gener, crec, ja ho farà la comunitat autònoma.
Sí, així és. El govern de les Illes Balears, bueno, el govern, efectivament, té la idea que en la millora que han pogut tenir, no, de recursos, en aquesta legislatura han pogut augmentar els pressupostos en 1.000 milions d'euros i, per tant, té una, gràcies també a una millora econòmica que hi ha hagut, que han revertit cap en el pressupost, que era el moment també de pensar en llevar aquesta retallada de drets, que era el copagament, que feia que molts de pensionistes, per no haver de fer aquest copagament, renunciaven, o molts jubilats renunciaven a les medicines i algú inclús tenia problemes per medicar-se bé. No? Això el govern de Illes Balears també ha parlat amb el govern d'Espanya, sabem que té la idea de llevar-ho, però mentrestant nosaltres ho adelantam en el 2019 i evidentment reclamarem a l'Estat que això també ho pugui finançar, no? Som tot bé que al final l'Estat mos hauria de compensar ja que tenim, i també mos financia la sanitat i l'educació d'alguna forma, rebem uns recursos per això, això també se'ls reclamarà, però tant el govern d'Espanya com el govern de Sallir Blair anem en la mateixa línia, el govern ja ho assumeix a partir de gener de 2019. Sí.
I ens demanaven si s'anunciaria el REP o no. Però sí que se'n va parlar, eh? Bueno, el repte final de les negociacions i serà aquest novembre.
Bueno, jo en el règim especial vull destacar la feinada que han fet aquesta legislatura. Jo crec que la legislatura ha estat, diguem, de la meva àrea o de tot el govern, perquè ha fet també més temes, no?, de mobilitat. És bon, hem posat molta feina, ha estat un dels objectius de legislatura i nosaltres, com sempre dic, no renunciem en aquest objectiu. És veritat que el canvi de govern ha implicat un impàs, però ja estem tornant a estar en negociacions en l'Estat de forma intensa, i la reunió que vaig estar la setmana passada jo amb la secretària d'Estat es ja tancar aviat, no?, perquè feina està feta, ja s'havia fet, es tanca aviat, el més aviat, aquesta preparació tècnica, a finals d'octubre poder tenir ja una proposta i novembre tancar-ho, no? Si la idea és d'aquesta, com he dit, objectiu de legislatura, i amb aquesta idea fer feina.
També se va anunciar un pla de retorn per joves de les Illes que varen haver de marxar per falta d'oportunitats.
Bueno, això també és un tema important, no? Sabem que molts joves d'Espanya, de les Illes, han hagut de partir fora, talent, aquí tenim algun exemple, no?
Sí.
De gent que ha hagut de marxar fora i el talent, inclús ha passat, no?, gent que se forma aquí i que després aquesta formació, doncs, se'n va fora i el talent no l'aprofitam, és necessari també fer una inversió, i des de la Conselleria d'Ocupació també s'hi destinaran recursos perquè els joves tornin a les Illes Balears, que jo crec, no?, que quan marxam els mallorquins ens agrada estar uns anys fora, però també ens agrada tornar i poder també treballar aquí i fer feina aquí o establir-nos aquí, no? Per tant, això des del govern també se farà un esforç important en aquest sentit.
I tot això també, per completar-ho ja, ajudes a l'habitatge i a les famílies.
Bueno, en temes d'habitatge, bueno, ja hi ha un pla d'habitatge important de fer vivenda de protecció oficial o de vivenda més accessible per determinats col·lectius. Després també record que ja hi ha un pla d'ajudes que està en el lloguer, que ara està en marxa, que jo crec que és important fer una difusió perquè s'acaba, crec que aquest mes d'octubre es termini per presentar-se, que ajuda a pagar lloguer fins a un determinats ingressos, però s'ha poblat bastant de gent que això li podria anar bé. I a més, ara el que se farà és per facilitar la compra, fins a 200.000 euros l'habitatge. Fins ara pagaven un impost de transmissió patrimonial, l'impost que pagàvem quan anàvem a notari era un 8%, el rebaixàvem en el 5%, i això pot suposar també un estalvi entre 3.000 i 6.000 euros a les famílies o les parelles o els joves que se comprin el primer habitatge. Això ajudarà en el primer habitatge a baratir, no? I per tant hi ha aquesta ajuda que és en forma d'impostos, però que evidentment això ajudarà, doncs, per exemple, a poder comprar els electrodomèstics, no? O qualsevol moble que has de mestir quan comences, no? Que a part de comprar la casa també hi has d'invertir. Per tant, és una ajuda que s'adona també per facilitar l'accés a la vivenda, que és un tema que és complicat, no? I que no només depèn de polítiques locals, municipals, locals o autonòmiques, també s'estat, però des del govern també se fa, en les competències que tenim, també s'hi posen esforços i recursos en aquest sentit. I després hi ha una deducció important, també per les famílies, que també la vull posar en valor, i és que hi ha una deducció a la renta, que la gent quan fa la renta ha de pensar a aplicar-se les deduccions, a vegades ens oblidem, i aquesta és important. Totes les famílies que tinguin nens menors de 6 anys se podran deduir un 40% de les despeses que facin amb escoleta, servei de menjador, escoleta matinera, escoleta d'estiu, activitats extraescolars, fins a un tope de 600 euros per fill. Això vol dir que si una família hagués de pagar, s'haurà de fer la declaració, 1.200 euros i té dos fills menors de 6 anys i cada un podria arribar a passar despeses que ha assumit, que perfectament si arriben en aquestes xifres, 600 euros voldria dir que no hauria de pagar res a la declaració. Per tant, també se converteix en una ajuda important per a les famílies que saben que, bueno, per temes de conciliació i per temes, no, de conciliació laboral i familiar també necessita suport i per tant des del govern també se li donarà una ajuda en aquest sentit.
Tot això pel que fa a les propostes presentades pel govern. Volia demanar-te també però la teva opinió sobre el debat entre les diferents formacions, les intervencions, que te va semblar?
Bueno, jo aquest en sa part de que crec que es debat ha demostrat que el govern ha gestionat bé, que ha gestionat en rigor, que ha fet molta feina, ha posat en marxa moltíssimes polítiques i per tant crec que el balanç és positiu i a més té projecte de futur, no només ha estat fent el present o ha gestionat aquesta legislatura, ha planificat i també ja té projecte de futur. Jo crec que això és important veure-ho, però una altra cosa també crec que inqüestionable que ha quedat i és que tenim una bona presidenta que lidera, que és molt bona líder i que lidera, diguem, un govern d'esquerres i que té una solvència davant qualsevol altre líder o candidat a l'oposició inqüestionable i molt millor, no? I per tant els ciutadans i les han d'estar contents amb la presidenta que tenim i que crec que té molt de futur per seguir governant aquestes Illes Balears i per fer les polítiques que se fan, per millorar la vida dels ciutadans, perquè jo crec que en 3 anys d'aquesta legislatura, aprofitant també la millora econòmica, però que l'han volguda repercutir i repartir, no la riquesa, que tothom estigui millor, crec que s'ha fet una molt bona feina i això jo crec que ha quedat molt clar en el debat, no? S'ha dit molt clar. Jo crec que els altres candidats de l'oposició no han estat, sobretot el senyor Company, crec que a més avui la premsa ho recull, no ho dic jo, no ha estat a l'altura d'un candidat de l'oposició. A més, un exemple, no? Ahir no va ser ni capaç d'estar totes les hores del debat de política general, va estar ausent després de la seva intervenció la majoria de temps, no va poder ni estar ni seguir un debat de política general quan s'està debatent els principals temes de la comunitat autònoma. Per tant, això demostra també ja una actitud, un interès que té el senyor Company i per tant deixa molt que desitjar com a futur candidat a governar les Illes Balears. Jo, en definitiva, crec que el que ha quedat molt clar és que aquest govern, no, amb els socis que té, les polítiques que té i que està fent, que està duent a terme, que té en marxa i que projecta cap a futur, és una garantia, bueno, una garantia de futur per continuar.
Ara que esmentaves el portaveu del Partit Popular, en Biel Company, volia demanar-te per una insinuació que va fer durant el debat en relació al PSI-PSOE, que va insinuar que havíeu filtrat el vostre partit el cas contractes i el viatge de Barcelona.
Bueno, jo crec que això és l'estil que té el senyor Company. Quan no sap fer propostes, perquè ahir precisament no va fer quasi propostes, pràcticament zero propostes, o les que va fer no tenir credibilitat. Quan jo crec que quan el senyor Company no té propostes, no té projecte, no sap fer una política, inclús d'oposició, acudeixen a aquest tipus de recursos que són bastant barroers, que és bastant del seu estil i que diu molt d'ell, no? Però que deixa molt que desitjar d'un partit solvent d'oposició. Per tant, això va seu, crec que ningú se'l va creure i per tant, bueno, és un recurs que emplea per defensa perquè no té res millor que mostrar, per tant és bastant lamentable.
Catalina, gràcies.
A vosaltres.
Fet un bon repàs a tota l'actualitat i ens veiem d'aquí unes setmanes.
Molt bé, gràcies a vosaltres per convidar-me.
Gràcies.